Ones de Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Molt bona nit a tothom. Benvingut, benvinguda a Ones de Pau. Continuem a la sintonia de Contrabanda FM, aquí al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona i també per internet a contrabanda.org. Avui és l'últim diumenge de maig, dia 30 de maig del 2010, i comencem aquest programa d'Ones de Pau en un cap de setmana que ha sigut, i suposo que encara haurà estat sent a molts llocs, el dia de les Forces Armades, o sigui, el dia de l'exèrcit, i a espanyol, el dia de les Forces Armades. Avui farem una denúncia d'aquesta celebració, perquè no creiem que s'hagi de celebrar res, i farem una mica de denúncia amb uns àudios d'un programa que vam fer l'any passat. En realitat va ser el segon programa que vam emetre el gener del 2009, però que té molta actualitat perquè les coses no han canviat i l'estatus militar segueix sent el mateix, per molt que es queixin amb aquesta, doncs, transformació i professionalització de l'exèrcit. per molt que es queixin, doncs segueixen tenint molts beneficis i molts privilegis, i tot allò que vam dir l'any passat encara serveix avui per fer aquesta denúncia. Escoltarem un àudio d'en Pere Ortega, que és un investigador de l'economia de la defensa i del militarisme a Espanya, i ens parla de l'exèrcit espanyol i també de la indústria armamentística espanyola. També parlarem del frau que hi ha a les subvencions per part de l'Estat a la indústria militar, i recordarem doncs aquests missatges que en un dia com avui doncs és important dir-ho, i si ho escolta algun militar, pues millor que millor. A mi em consta que algun acadèmic militar, almenys això vaig entendre jo textualment, sí que escolta aquesta emissora, perquè va trucar un dia en un programa i vaig escoltar-los que parlaven, no sé, que si dels revòlvers i de les pistoles o alguna cosa així. I potser ens està escoltant, i si vol participar al programa, doncs estarem encantats de que ens digui perquè és important per ell aquest dia de les Forces Armades. També pot trucar qualsevol persona, com sempre. Aquesta emissora és lliure i està oberta a tothom, a totes, a tots, a tothom que vulgui col·laborar i expressar-se. Per això estem gestionant el nostre propi mitjà de comunicació, per poder-nos expressar i també per autogestionar-nos i poder dir el que vulguem. Tu també pots dir el que vulguis, si vols afegir alguna informació al programa, si vols corregir-nos, si vols fer qualsevol comentari, ja saps el telèfon del directe d'aquí de l'estudi, 93 317 73 66, 93 317 73 66. Abans d'anar a escoltar aquest àudio, que us he presentat ara fa un moment, que us he comentat, escoltarem abans un altre àudio, un tall, que vaig gravar d'una emissora que la tenim molt a propet, aquí al 91.4, està a l'esquerra del nostre dial, i que no ho conec molt bé, perquè jo no sóc ni molt menys dels veteranos d'aquí del col·lectiu, de l'emissora, de Contrabanda, però sí que em consta que Contrabanda havia estat en el dial de l'emissora que ara escoltarem. I després ja veureu doncs per què he posat aquest tall i comentarem alguna coseta. Això està relacionat amb una acció, diguéssim, de propaganda que va fer una persona que es diu Pau, que va trucar a aquesta emissora. Ho escoltem i després doncs seguim amb el programa, amb aquests àudios, com us deia, i al final amb una lectura més de El pintor de batalles, que teníem aparcat el llibre i encara ens queden un parell de lectures ben bé per veure doncs què succeeix entre el croata Ivo Markovic i el pintor de batalles Folkes. Escoltem doncs aquesta trucada radiofònica i seguim amb el programa.
El dia. En Jordi Duran. Sintonitza la Com i viu el dia.
Bé, són les 10 i 6 minuts, el dia que continua endavant. Som en hora de consultes per la declaració de la renda, que sabem que és un tràmit que aclapara i, sens dubte, que genera problemes amb molta gent que s'hi ha de posar i no acaba de saber com, me n'haig de refiar d'un professional, m'ho puc fer jo sol, en fi, cadascú se sap una mica la seva, però cada 15 dies aquest programa us planteja l'opció de tenir respostes directes. Molt bé, en Pau de... d'on era en Pau? De Barcelona. Pau, bon dia.
Hola, bon dia.
Com va això?
Molt bon bé.
Dia. Aquí hi ha problemes per fer la declaració o no?
No, en principi no, però bueno, és més que res fer un comentari breu i després potser alguna pregunta.
Digues.
Mira, pel 2010 hi ha una despesa prevista per la despesa militar de 19.000 milions d'euros a l'estat espanyol. Aleshores, aquests 19.000 milions d'euros doncs, són un baston tenint en compte la situació de crisi que està visquent el capitalisme i també doncs a la nostra economia, que està ficada dins d'aquesta economia capitalista. Aleshores, si féssim l'objecció fiscal a la despesa militar, ens estalviaríem doncs una quantitat petita que no aniria a parar al que són doncs els pressupostos en aquesta quantitat que va destinada al Ministeri de Defensa i als exèrcits. Aleshores, des d'aquí sé aquest comentari, aquesta suggerència, que qui vulgui faci l'objecció fiscal a la despesa militar de l'Estat espanyol i, per tant, no participi en l'aportació d'una quantitat que l'Estat es gastarà per comprar armes, fabricar armes i per fer la guerra no només amb els exèrcits, sinó també amb la repressió i amb el control policial que es viu aquí a casa nostra.
Ha quedat clar, Pau.
D'acord.
Molt bé. Alguna cosa més?
No, només dir que això és una acció de desobediència civil absolutament legítima i que qui vulgui doncs la pot fer.
Perfecte.
L'objecció fiscal a la despesa militar de l'Estat.
Molt bé, moltes gràcies, Pau.
Vinga, gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Salut.
Objecció fiscal.
Sí, jo volia fer un comentari. A veure, ell pren una opció que és totalment lliure de fer aquesta objecció fiscal en relació a la proporció que representa el pressupost general estatal del que és la despesa militar, i és una decisió lliure i que és respectable. A veure, la norma fiscal, les normes tributàries de l'IRPF, això no ho contemplen, òbviament.
El que sí que contemplen, això és, en tot cas, pertany a aquella posició individual que defensen les persones amb conviccions fortes i que els porten fins i tot a posar-se, si cal, en problemes, però és una objecció legítima, no contemplada en el mecanisme. Sí que n'hi ha d'altres en relació a les aportacions, a les ajudes... Joan Lleida, l'última, ara sí. Bon dia.
Bon dia.
Digues.
Aviam, volia fer una consulta. Jo sóc divorciat, tinc dos fills, i clar, a part del tema de la manutenció, que ja consta de la declaració, volia saber si tinc dret a desgravar-me...
Com Ràdio. Doncs aquest era l'àudio que vaig repescar del podcast d'aquesta emissora per escoltar aquesta persona que la seva veu s'assembla molt a la d'una persona que conec, però no estic segur. Bé, això és una trucada a un mitjà de comunicació que tampoc és que sigui massiu, perquè no sé quina quantitat d'audiència tindrà aquesta emissora. Que no li farem publicitat en absolut, perquè ja hem comentat doncs, a més el greuge doncs, històric que hi ha amb el tema dels dials entre contrabanda i aquesta emissora. De moment en respecten aquí on estem i esperem que sigui així i seguirem doncs, fent el que faci falta per defensar aquest dial, el 91.4, però en aquest cas doncs, era una trucada a una emissora doncs, que no sé si té més audiència o no que contrabanda, però també va bé a vegades doncs, fer aquesta propaganda, fer aquesta difusió de segons quins temes... segons quins temes doncs, antimilitaristes i pel canvi social, en definitiva, que potser nosaltres, com a membres del col·lectiu de contrabanda, doncs, ja hem sentit molt, potser tu també, com a oient, doncs, potser també has escoltat, o inclús doncs, en altres llocs també tens aquesta informació, i potser a vegades doncs, ens estem donant la informació entre nosaltres quan ja la sabem, i també hem d'arribar a altres persones, a altres públics, diguéssim, a altres ciutadans o altres persones, no?, altres individualitats, altres col·lectius que potser ens pensem que passen, però que si rebessin el missatge doncs potser també el farien seu o com a mínim doncs sí que l'acceptarien i, bueno, i pensarien també. Això és un tema també doncs d'intentar estar presents fora de la trinxera antimilitarista, no quedar-nos a la trinxera antimilitarista, sinó que sortir, perquè les trinxeres no es guanyen cap guerra ni cap batalla, i el que s'ha de fer doncs, és sortir i fer aquesta difusió. Intentem fer-la, i aquí estava aquesta acció, diguéssim, aquesta trucada, que, evidentment, la importància és el tema de l'objecció fiscal a la despesa militar de l'Estat espanyol, que ja portem tres setmanetes donant-li voltes, perquè el mes de maig i el mes de juny és quan es fa la declaració de la renda, i, per tant, ara és quan doncs, s'ha de fer aquesta objecció i és quan hem de recordar que qui vulgui la pot fer. Algunes dades respecte a l'objecció fiscal que va bé recordar-les. Per exemple, la despesa militar, pròpiament dita, és a dir, el Ministeri de Defensa, les aportacions a l'OTAN, a l'Aliança Atlàntica i a l'Euroexèrcit, la Guàrdia Civil, la investigació militar pública, els serveis secrets i partides relacionades tenen un pressupost de 18.000 milions d'euros. Això és el 9,8% dels pressupostos generals de l'Estat. Ja sabeu que els pressupostos generals de l'Estat es voten al Congrés dels Diputats i s'aproven o no en funció doncs, de si els diputats estan d'acord i en funció de les al·legacions. Com que ningú es queixa pel tema de la despesa militar, doncs, aquí estan les xifres, que no disminueixen en absolut, tot i que pot ser enganyós i sembli que sí, però ja sabem l'aritmètica doncs, de les estadístiques quan estan en mans dels polítics que poden fer màgia i sembla que sí, que vagi baixant, però no baixa en absolut. La despesa segueix igual i és molt important perquè s'estan aplicant retallades socials i de tot tipus en aquests moments i les que vindran, i en canvi la despesa militar no es toca per res. Aleshores, amb l'objecció fiscal el que fem és, quan fem la declaració de la renda, simplement diem que no volem aportar la nostra part d'impostos al Ministeri de Defensa. En aquest cas, no volem aportar el 9,8% dels nostres impostos, no volem que vagin destinats a l'exèrcit ni al Ministeri de Defensa. Això és molt simbòlic i inclús a nivell pràctic doncs, també seria molt discutible, perquè el Ministeri d'Indústria, per exemple, també destina molts calés públics, molta inversió pública a indústria que està relacionada directament o indirectament amb el sector militar, ja sigui de la seguretat o dels exèrcits. Per tant, aquest 9,8% dels pressupostos generals de l'Estat en quant a la despesa militar, doncs també es queda curta, perquè la despesa real és molt més si sumem la del Ministeri d'Indústria, per exemple. Una altra dada. Si sumem la despesa militar, que hem dit abans, més el control social, per anomenar-lo d'alguna manera, és a dir, tota la despesa policial i carcelària, aleshores els pressupostos sumen 23.000 milions d'euros. Això ja és el 12,5% dels pressupostos generals de l'Estat. Doncs en aquest cas el mateix. Quan fem l'objecció fiscal, com a mínim ens quedem amb certa tranquil·litat de dir, a veure, les porres dels Mossos, les tortures que fa el funcionari a la presó o a l'avió que dispara a Afganistan o al militar que està al Líban matxacant a la població, doncs, com a mínim, jo puc dir que no he facilitat que pugui fer-se això, pugui dur-se a terme, perquè jo no he aportat aquesta quantitat. En realitat són uns 450 euros a l'any els que es gasta cada ciutadà, a nivell estadístic. 450 euros a l'any és la despesa del gasto militar. Tots els espanyols es gasten 450 euros a l'any. Ho he dit d'una altra manera. A l'Estat li xupa 450 euros a cada espanyol i espanyola per la despesa militar. Bueno, tampoc cal donar moltes més dades, perquè la setmana passada o l'altra, ara no recordo ben bé, vam fer una redifusió amb una entrevista a en Xema Mollà, que ens va explicar molt bé això de l'objecció fiscal a la despesa militar, i per tant ja sabem de què va la cosa. També tenim un blog, que és onesdepau.contrabanda.org, amb els enllaços de les diferents organitzacions que us explicaran molt bé i podreu llegir perfectament doncs, com funciona això de l'objecció fiscal. I que ningú s'espanti, perquè no hi ha cap persecució. I si algú tingués algun problema administratiu, perquè com a molt seria un problema administratiu, doncs hi hauria molt a discutir, perquè ja coneixem doncs, el tema dels paraïsos fiscals i de la corrupció que hi ha. Per tant, que no ens busquin les pessigolles per això, i si ens les busquen, doncs ho aprofitarem per fer difusió de la despesa militar, que està fora de lloc i que és ben fraudulenta i il·legal, com comentarem al llarg del programa i com ja hem comentat en altres programes. Sí que us dono una referència, una pàgina web, per qui vulgui mirar això de l'objecció fiscal, i us dono la del grup alternativa antimilitarista MOC, que té una web molt interessant amb molta informació, que és antimilitaristes.org, antimilitaristes.org, i també podeu mirar una pàgina web més específica amb la informació de l'objecció fiscal. Aquesta seria nodo50.org/objeción fiscal. nodo50.org/objeción fiscal.
Ones de Pau, a Contrabanda FM. diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí.
Doncs això mateix, diumenges de 11 a 12 i mitja de la nit i dimarts redifusió a les 11 del matí. Seguim en directe aquí a Contrabanda, a les zones lliures de Contrabanda FM, i ara us vull donar un parell de dades, una mica d'informació d'aquestes jornades, aquest dia, diguéssim, de les Forces Armades, que s'està celebrant aquest cap de setmana i que també s'ha celebrat la setmana passada i alguna coseta es farà al llarg de la primera setmana de juny. A veure, hi han tres actes que jo hagi vist aquí a Barcelona que no són importants, diguéssim, però que també doncs, ho hem d'anar seguint, i perquè us feu una idea, doncs, bueno, aquí va haver-hi la jura de bandera de personal civil d'associacions vinculades a l'exèrcit de terra. No tinc ni idea de què serà això, però es feia al Bruc el 22 del 5, el dia 22 de maig. El mes de juny, el dia 2 de juny, al Palau de la Música, hi ha un concert que es titula Música per a un soldado. Bé, estarem atents, perquè el Palau de la Música no ho anuncia això, no ho diuen en el seu programa d'activitats, com tampoc ho van dir l'any passat, que va tocar la banda de l'exèrcit. I bé, deixem-ho aquí i ja en parlarem en tot cas la setmana que ve i a veure si ha sonat la flauta. I també la setmana passada va haver-hi un homenatge a los caídos i exposició estàtica de material. Em sembla que era el Tibidabo, això. Aquí ens ho van perdre. I bé, com dèiem, si algú ha vist alguna d'aquestes activitats, doncs estaria bé que ens ho compartís, si vol, i que pot trucar a Contrabanda, 93 317 73 66... i que ens comenti doncs, què en sap del Dia de les Forces Armades i què li sembla també, què en penses. Aquí hi ha una cosa més interessant ja, i disculpeu-me perquè jo tinc aquesta informació i a mi em consta que això era Badajoz, però la gent d'Alternativa Antimilitarista de Les Palmes, de Canàries, també enviaven informació dient que es feien activitats relacionades amb el Dia de les Forces Armades a Les Palmes. Llavors, no sé si són els dos llocs principals o hi ha hagut algun canvi d'última hora en la localització d'aquests actes, perquè, evidentment, doncs, hi ha molt rebuig per part de la població i potser ho han canviat. En qualsevol cas, el que estava previst, per exemple, perquè us feu una idea de com va això, doncs, per exemple, hi havia una exposició de material militar de les Forces Armades i que doncs, exposen els carros de combat Leopardo, vehicles Pizarro, Centauro i vehicles d'exploració de cavalleria, simuladors d'armes, avions no tripulats. Espanya té avions no tripulats també, no només als Estats Units, quan bombardeja Afganistan. També hi ha vehicles Lince i els RG-31, que són per operacions de manteniment de la pau. És que són tan bona gent aquests de l'exèrcit. Manteniment de la pau, diu. Molt bé. Artilleria de campanya, missils d'artilleria antiaèria, transport oruga a muntanya i també munten una carpa de la campanya a l'Antàrtica, que no sé què estaran fent, però aquí ja ho direm després una altra vegada, però hem d'insistir-hi que l'objecció fiscal, aquesta desobediència civil, doncs implica també l'objecció de consciència i, per tant, els científics també estaria molt bé que fossin objectors i no participessin en els projectes d'investigació, de recerca i investigació d'I+D, i, per exemple, doncs, si es vol fer una campanya a l'Antàrtica, doncs que vagin científics i que vagi personal civil a fer-ho i no té per què anar a l'exèrcit a l'Antàrtica. En fi, aquest és l'engany i el lío doncs, i la confusió que creen. I, per últim, també s'exhibirà un helicòpter Tigre. Després també tenim, per exemple, una exposició operativa. També em consta que és aquí a Badajoz, i hi ha mitjans blindats, el Pizarro i Leopardo, que ja hem citat abans, els helicòpters Chinook i Tigre. Recordem aquí que a Albacete hi ha la fàbrica d'helicòpters també, civils i militars, i recentment, aquest 2010, s'ha inaugurat una, diguéssim, una escola de pilots de guerra de l'OTAN, que és el programa de lideratge tàctic, i que tenim aquí a Albacete, doncs, a militars, a pilots de guerra de tota Europa i de l'Aliança Atlàntica, de l'OTAN, fent proves de guerra al nostre territori, per després doncs, poder-ho posar en pràctica allà on, on l'OTAN els destini. Per tant, aquí fabriquem armes i també participem molt directament de l'organització militar, política militar, amb les bases, a més de les fàbriques, com dèiem. I aquí doncs, també hi ha els paracaidistes, que faran uns saltets per allà, i la bateria de salves. I després hi ha una cosa curiosa, que diu un supuesto táctico. Suposo que és una exhibició, una prova, i diu així, textualment també. Això està tret de la pàgina de l'Ejército de Tierra. Diu, rescate por parte de una fuerza multinacional de un grupo de Naciones Unidas que trabaja en un campo de refugiados aislados por fuerzas hostiles. En el ejercicio, España asume el liderazgo de la fuerza multinacional de intervención para restablecer el orden. La operación incluye la evacuación del personal de Naciones Unidas y una demostración de fuerza. I això em fa recordar un article que havia mig preparat, però al final no l'he portat perquè no valia la pena, del comandant de un tal senyor Coll, si no recordo malament, i parlava era molt curiós perquè ens parlava una mica doncs, de tots els problemes que tenen amb la retallada pressupostària, amb la reorganització, vull dir, ja hem dit que no retalla el pressupost militar, el que sí que s'està fent és reorganitzar i augmenta i disminueixen els números de soldats, que això ho explicarem també després, amb aquests àudios d'en Pere Ortega, que ens ho explica molt bé. Aleshores, aquest senyor, a part de queixar-se d'això i d'animar a les tropes i als soldats i les soldats, deia que això, una operació similar d'aquestes, doncs parlava de controlar les actitudes. Em feia molta gràcia això, no? Que estamos ahí para controlar las actitudes de la población y si se ofrecen, pues para colaborar con ellos, ¿no? No, para que ellos colaboren con nosotros, si tienen buena predisposición. Però deia textualment això, para controlar sus actitudes. Si això és una guerra psicològica, no només és una guerra de força, i de moment sembla que estan guanyant la imatge, dic la partida de la imatge, perquè també en aquesta entrevista d'aquest general Coll, el senyor deia que segons aquest centre d'estadístiques o de sociologia de l'Estat, l'exèrcit era la institució més ben vista de l'Estat. O sigui que anem bé. Els publicistes contractats per l'exèrcit i pel Ministeri de Defensa ho estaran fent molt bé i potser qui no ho està fent tan bé és la ciutadania que es deixa confondre. Però, en fi, deixem-ho aquí. I hem parlat una mica de l'objecció fiscal. Tenim aquesta entrevista al bloc del programa que vam emetre en redifusió la setmana passada. El bloc és onesdepau.contrabanda.org. Us he comentat una mica això de les forces armades. Em queda alguna informació més i la completarem després d'escoltar en Pere Ortega. Abans us poso un parell de talls i tot seguit ve l'entrevista. Això són 20 minutets, està reeditat i per tant anem a lo més important, anem al gra. Són 20 minutets de militarisme a Espanya i després a l'última horeta o els últims 45 minuts de programa tenim el pintor de batalles i alguna informació més relacionada amb l'exèrcit i amb la indústria militar espanyola.
Soldado, piensa bien en lo que te están convirtiendo. En asesino de tus hermanos de clase y en perro guardián del dinero y los intereses de tus enemigos. ¿O acaso has visto en las filas de tropa algún banquero, un burgués, un oligarca, un político? Piénsalo.
Foods,
segons l'informe 2008 de les exportacions espanyoles d'armament que ha elaborat aquest Centre d'Estudis per la Pau, Josep Manuel de Las, les exportacions espanyoles del 2007 superen en un 500% a les de l'any 2000. Si veiem una de les gràfiques d'aquest estudi, podem comprovar com augmenten any rere any les exportacions d'armes espanyoles. I això situa a l'estat espanyol en la 8a posició en el rànquing mundial de països exportadors.
Sí, Espanya, de manera singular, sempre ha estat en el rànquing mundial d'exportadors d'armes entre el 14 i el 17. Però, sobtadament, a partir del 2007 i el 2008 s'ha tornat a repetir, inclús augmentant a la xifra d'uns 90.000 milions d'euros anuals les exportacions espanyoles, ha arribat a ocupar el 7è lloc en el rànquing mundial. Evidentment, encara estem molt lluny de les grans potències, Estats Units, Rússia, Xina, Gran Bretanya, que ocupen els primers llocs, però així i tot el nostre material d'exportació encara és potent. I ja que m'ho preguntes, doncs és potent i és lamentable que en l'estat espanyol tinguem una llei d'exportacions d'armes que continua sent secret d'estat. Què vull dir amb això? Que malgrat tinguem una llei que s'ha aprovat enguany i malgrat l'estat espanyol hagi signat el protocol de la Unió Europea sobre el codi de conducta sobre exportacions d'armes de la Unió Europea, que prohibeix, quan dic prohibeix, recomana, perquè un codi de conducta mai és obligatori, sinó que és una recomanació pels estats. Doncs aquest codi de conducta de la Unió Europea recomana que no s'exportin armes a aquells països en els quals hi ha greus violacions dels drets humans, que estan en conflicte armat, o que dediquen més recursos a despesa militar que no a educació o sanitat. Aleshores, veiem com l'estat espanyol està exportant armes a molts països subsaharians. Espanya és el primer país del món, segons un informe d'Intermón Oxfam, que exporta arma curta a països subsaharians, o ven armes a països que estan en guerra, especialment a Israel, que reuneix tots aquests paràmetres que prohibeix la Unió Europea. L'estat espanyol és un important exportador d'armes a Israel, que està en guerra, ja ho sabem, que està en guerra aquests dies contra els palestins, i a més comet greus violacions dels drets humans contra la població palestina, tant en els territoris ocupats com en el propi estat d'Israel, i malgrat això l'estat espanyol no sembla disposat a, malgrat hagi signat aquest acord de la Unió Europea, a suspendre les ventes d'armes a Israel.
Si parlem del boicot, per exemple, que hauríem de fer, que hauríem de fer les Nacions Unides a Israel, també ho hauríem de fer de Gran Bretanya, que intervenen en invasions com la d'Iraq. En realitat, tot és qüestió de prioritats. En aquests moments la prioritat és Palestina a nivell d'ajuda humanitària, em refereixo, però a nivell de volum d'armes, Gran Bretanya és el primer comprador de llarg de les exportacions espanyoles. Israel està en el lloc 24, segons aquest informe, i la Gran Bretanya està en el lloc número 1. Aleshores, clar, si ens posem aquí a mirar les xifres, és que hauríem de fer boicot a tothom i hauríem de parar totes les exportacions. Motius ens sobren. Aleshores, la pregunta és, qui té l'autoritat o qui podria tenir l'autoritat per aturar de facto aquestes exportacions en un moment donat com ara mateix a Israel?
A veure, si mirem els països que exporta armes a l'estat espanyol, evidentment els principals clients de l'estat espanyol són la Unió Europea i Estats Units. Això és donat perquè, com que realitzem projectes conjunts d'armament i en Espanya es fabriquen una part d'aquests components dels grans projectes d'armament que es fan dintre de l'Aliança Atlàntica de l'OTAN, per exemple els helicòpters Tigre, els avions Eurofighter, llavors resulta que els primers compradors d'armament estan en Europa i en Estats Units, sobretot doncs, en Gran Bretanya, França, Holanda, Aleshores, què s'hauria de fer? Home, per una banda s'hauria de reclamar més transparència en aquesta llei. Aquesta llei que he fet referència simplement informa de les exportacions a països, però no et diu el tipus d'armament. O sigui, no et diu si està venent un míssil, una pistola o un avió. Simplement et diu, hem venut tantes armes diu el volum total i el país, però no et diu el tipus d'arma, amb la qual s'està cometent, diguem, una infracció, perquè aleshores no podem qualificar exactament el perniciós d'aquesta arma. No és el mateix vendre mines antipersona o bombes de dispersió o, jo que sé, que un aparell electrònic que serveix per una arma. Això per una banda. I segon, no diu tampoc qui és l'exportador, o sigui, només et diu Espanya ha venut, però no et diu quin és el fabricant, i tampoc et diu qui és el comprador, només el diu el país de destí, amb el qual tampoc sabem si aquestes armes van a mans de l'Estat que les compra o són mans particulars, amb el qual hi ha el perill de que es desviïn cap a grups armats o cap a multinacionals de defensa que estan en aquest moment amb tot això que es parla de la privatització dels exèrcits i de la guerra. Per tant, el que hauria d'haver-hi és un major control tant de l'Estat espanyol com un compliment estricte del codi de conducta de la Unió Europea, perquè això que estic acusant jo a l'Estat espanyol és una cosa generalitzada entre tots els membres de la Unió Europea, incluïda Gran Bretanya.
Així acabava aquest àudio. Tant Pere Ortega ens parlava d'aquesta llei i seguirem incidint en aquesta llei que ja veureu que és totalment, que no té res de transparent i que ens amaga, com ens explicava molt bé aquest investigador, doncs el que està exportant, el que està fabricant a Espanya, el vuitè exportador d'armes. Ara, el següent tall, ja ens centrem en les empreses de fabricació d'armament a Espanya.
General Dynamics, EATS, Navantia, Indra.
Sí, a veure, en l'Estat espanyol hi ha quatre grans indústries que provenen de l'etapa autàrquica del franquisme, de la dictadura. Llavors el franquisme, el govern de la dictadura, va crear unes indústries per subministrar armament als diferents exèrcits. Santa Bàrbara era per subministrar armes a l'exèrcit de terra, construccions aeronàutiques per subministrar els avions a les forces aèries, i Bazán, que avui en dia es diu Navantia, per subministrar els vaixells de guerra a l'armada espanyola. Una vegada s'arriba a la democràcia, aquestes empreses, algunes d'elles es privatitzen, Santa Bàrbara es ven a General Dynamics, que és una de les primeres indústries militars mundials d'Estats Units, i les altres dues, Bazán, ha estat impossible privatitzar-la perquè té grans pèrdues, i Construcciones Aeronáutiques es fusiona dintre d'EATS, un consorci europeu, i l'Estat espanyol controla el 5,5% d'aquestes accions, continua sent estatal, igual que Navantia. Aquestes indústries controlen el 75% de tota la producció d'armes de l'Estat espanyol. Per tant, la responsabilitat de l'Estat dintre de les exportacions d'aquestes primeres indústries és total. Aleshores, què està passant? Que Espanya està venent armes i li interessa continuar amb aquesta llei de secretisme, perquè no vol que se sàpiga quin tipus d'armament s'està exportant cap a l'exterior, o almenys sobretot l'armament que és susceptible precisament de ser utilitzat en conflictes armats, sobretot les armes curtes i lleugeres, que són les que de veritat maten. Home, les altres maten moltíssim més, però vull dir les grosses, però són menys utilitzades. No ens enganyem que una pistola i un subfusell és molt més utilitzat, perquè en els grups armats és el que s'utilitza. O sigui, les grans morts que hi ha anualment en tots els conflictes del món són d'armes lleugeres, sobretot. I en aquest sector, precisament, Espanya és competitiu, perquè té petites fàbriques importants. Santa Bàrbara és una d'elles, que fabrica subfusells i moltes bombes. I aquí no li interessa que aquestes indústries es sàpiga el que exporten. He dit quatre grans indústries, he esmentat tres, la quarta és Indra. Indra, que prové d'una indústria estatal que es deia Inicel i que es va fusionar amb una de privada i en format Indra, que és una indústria totalment privada, una indústria potentíssima, té 11.000 treballadors en tota Espanya, a Catalunya té una seu aquí al 22@, amb més de 1.000 treballadors. Indra, a més, dedica un 40% de la seva producció a la indústria militar. Indra és una indústria d'electrònica i fabrica tots els sistemes electrònics dels grans projectes d'armes. Igual en els portaavions, en els míssils, els sistemes de tir i els sistemes de direcció d'un míssil. Igual que en els blindats, tots els sistemes de tir i tots els sistemes de direcció dels projectils, com de míssils, avions, caces, bombarders, tots els sistemes de vol, tot això està fabricant Indra. Per tant, és una indústria molt implicada en la indústria militar. I, a més, controla tots els sistemes de vol dels aeroports espanyols, tots els sistemes electrònics de les votacions en les eleccions espanyoles, tant autonòmiques com locals com estatals. O sigui, és una indústria molt potent, però que té, ja dic, ben bé un 40% en el sector militar i un 60% en el sector civil, però igualment denunciable.
Anem a recordar aquestes empreses espanyoles d'armament, de fabricació d'armes. Una és Santa Bàrbara, que es va vendre a General Dynamics dels Estats Units, però que segueix fabricant fusells aquí a Espanya, entre d'altres municions i altres tipus d'armament, especialment per l'exèrcit de terra. Després tenim Construcciones Aeronáuticas, que es va fusionar dins del consorci europeu EATS i que subministra armament per les forces aèries, principalment. I l'estat espanyol té un 5% d'EATS, juntament amb la resta d'estats europeus que conformen aquest consorci. La tercera gran empresa és Bazán, que avui es diu Navantia, i que fabrica vaixells per l'armada espanyola. L'estat també té un 5% de Navantia. I la quarta és Indra, més coneguda aquí a Barcelona perquè té les oficines, com en recordava en Pere, aquí a Barcelona, i entre altres productes de tecnologia militar i civil, doncs hi ha un 60% pel sector civil i un 40% pel sector militar. El següent tall és sobre la recerca i el desenvolupament, investigació i desenvolupament, I+D, de la indústria militar. I us recordo les xifres que ara ens dirà en Pere. Més de 1.000 milions d'euros es destinen a recerca militar aquí a Espanya i en aquests moments les empreses militars tenen un deute de 26.000 milions d'euros amb el Ministeri d'Indústria. No són pocs, 26.000 milions. És el deute de les empreses de fabricació d'armes, les empreses militars, amb el Ministeri d'Indústria. Precisament això que ens apunta el Pere Ortega ara és un dels fets escandalosos de la política econòmica i militar del nostre país, perquè entraria dins del que s'anomena recerca i desenvolupament, ja sigui per ús militar o per ús civil. Aleshores, clar, aquí hi ha un doble joc on es poden camuflar totes aquestes inversions que són, en la majoria dels casos, subvencionades per l'Estat i amb incentius que no té cap altre sector de la indústria i el comerç a Espanya. Aleshores, per posar aquest exemple, Pere, explica'ns com funciona el Ministeri d'Indústria en aquesta cosa de la recerca i desenvolupament amb material de doble ús, amb tecnologia electrònica, sí, com veiem, que serveix ara per uns, ara pels altres.
Sí, en l'Estat espanyol tenim la desgràcia d'haver estat el país de tota la Unió Europea i de tota la OCDE que dedicava més recursos a R&D, investigació i desenvolupament, recerca i desenvolupament de nous armaments, el que més, alguns anys Gran Bretanya en sobrepassava. O sigui, Espanya, durant l'etapa en què governava el Partit Popular, vam arribar a dedicar el 45% de tota la recerca de l'Estat espanyol, o sigui, més del doble de tota la recerca que es fa en les universitats espanyoles es fa en la indústria militar, precisament per desenvolupar aquests grans projectes armamentistes als quals hem referit, sobretot els avions Eurofighter, les fragates F-100, els blindats, els helicòpters de combat, míssils. Aleshores, això en l'etapa del govern Zapatero ha disminuït, però malgrat ha disminuït, ara en dediquem un 16, un 15% de tota la recerca que es fa a l'Estat espanyol, i he dit que abans un 45, ara un 16, un 15, malgrat que ha disminuït el tant per cent, no és cert que hagi disminuït la quantia. Per què? Perquè l'Estat espanyol, en aquesta etapa actual, ha dedicat molts recursos a I+D, a R&D civil. Llavors, al pujar el tant per cent de R&D civil, ha disminuït el tant per cent de R&D militar. Però al voltant, enguany, el 2009, 1.150 milions d'euros es dediquen a recerca militar. Encara és una quantia enorme, estem parlant de molts recursos, i per tant això és denunciable quan en aquest país estem atravessant una crisi, i la millor manera de sortir de la crisi seria dedicar el màxim esforç a la recerca en el sector civil, que això segur que a curt termini donaria beneficis per a l'economia real del país.
En un dels teus articles de divulgació de l'economia militar, recordes que el deute de les empreses militars amb el Ministeri d'Indústria ascendeix a 26.000 milions d'euros el 2007. A més, aquest deute s'ha produït després que les empreses militars espanyoles rebessin préstecs per recerca i desenvolupament al 0% d'interès. Acaba'ns explicant com funciona aquest entramat de préstecs, subvencions...
Això és una economia financera, que, bueno, és una trampa d'economia financera que es va crear dintre del Ministeri de Defensa. Es van adonar a mitjans dels anys 90 que Espanya estava embrancat en uns grans projectes militars dintre de l'Aliança Atlàntica, que és que m'he fet referència, i que al llarg de 20 anys... Espanya es tenia que comprometre en adquirir armament per valor de 40.000 milions d'euros, una xifra astronòmica. Això era inassumible per al propi Ministeri de Defensa, perquè es dispararia el pressupost del Ministeri de Defensa, l'opinió pública és contrària a l'augment de la despesa militar, i a més seria mal vist no solament per l'opinió pública, sinó per l'oposició, hi hauria grans crítiques. Aleshores es va inventar una alambicada combinació financera i es va dir, bueno, doncs mira, fem aquesta trampa, donem crèdits des del Ministeri d'Indústria, ja no surten des del Ministeri de Defensa, per tant no s'incrementa el pressupost del Ministeri de Defensa, sinó el d'Indústria, donem a més crèdits, crèdits vol dir que aquests recursos destinats a les indústries militars s'han de retornar, llavors van dir, donem crèdits des del Ministeri d'Indústria en concepte d'RD, d'I+D, per fer la recerca, i a zero d'interès a retornar en 20 anys. Llavors resulta que durant aquests 13 anys que han transcorregut des que es va inventar aquesta fórmula s'han acumulat 13.000 milions de deutes. D'aquests 13.000 milions de deutes vam fer una pregunta parlamentària a través del grup d'ICB i ens van contestar que han retornat de 13.000 87 milions. Per tant, això és un gran frau, és un escàndol financer que s'amaga dintre de les comptes de l'Estat. I això és el que nosaltres denunciem, que s'estan donant sota la fórmula de crèdits, en realitat ajudes. Això són subvencions a les indústries militars perquè facin la recerca, perquè sense aquestes ajudes, aquestes subvencions, moltes d'aquestes indústries serien deficitàries i perdrien diners, i se'ls està insuflant diner públic que va en detriment del desenvolupament social del país, precisament aquestes indústries, perquè facin uns artefactes cuja vida útil serà nul·la, zero, i que no ajuda al desenvolupament del país.
Doncs aquí tenim més arguments, per si no en tinguéssim prou, per la desobediència civil i per l'objecció fiscal. Continuem escoltant aquests talls de l'entrevista a en Pere Ortega, investigador del Centre de l'As. Em penso que la majoria, per no dir tots, estarem d'acord en que la indústria militar no té res d'ètic, que causa moltes injustícies, que assassina molta gent, etc, etc. Aleshores, deixant de banda per un moment això, podem dir que no és rentable la indústria militar? Perquè realment estem parlant d'empreses molt poderoses. Si deixessin de banda aquesta relació privilegiada amb els polítics i amb els estats, no seria rentable aquesta indústria? O sempre hi ha qui en comprarà i per tant sí que ho és?
Mira, si s'analitza la indústria militar dintre del conjunt de la indústria espanyola, en realitat el seu pes és petitíssim. O sigui que dintre del PIB espanyol, la indústria espanyola deu representar un 0,5%, o sigui, no arriba ni a l'1% del PIB. Per tant, és una indústria, per una banda, que podríem dir prescindible, perquè si no fos per aquests grans recursos que dedica l'Estat a ajudar-la i a desenvolupar-la, doncs hauria tancat. Es considera un sector estratègic del punt de vista militar, perquè és el principal subministrador de les armes a les forces armades espanyoles, i a més participa en els grans projectes europeus, i això sembla que doni prestigi a l'Estat, cosa bastant qüestionable, però en el seu conjunt jo diria que sense els ajuts públics moltes d'aquestes indústries tancarien. Si la llei de comerç d'armes fos transparent i pública, moltes d'aquestes indústries no exportarien armament cap a països del sud. Per tant, s'acabaria molt de les exportacions cap a l'exterior. Per tant, deixaria de ser rentable i seria deficitària. I per tant, tancaria. I a més, l'opinió pública podria estar inclús satisfeta, perquè en l'opinió pública espanyola hi ha un gran, diguem així, són contraris, hi ha un gran rebuig cap a les exportacions d'armes cap a l'exterior, perquè s'està alimentant conflictes en el Tercer Món, o perquè es considera que aquests mateixos recursos dedicats a la indústria productiva, a l'economia real, serien molt més productius i produirien més llocs de treball, perquè hi ha estudis que demostren, i no fets per nosaltres, evidentment, fets en centres d'estudis d'economia mundials, que demostren que els mateixos recursos dintre de la indústria civil produeixen tres vegades més llocs de treball que en la indústria militar. L'exèrcit espanyol ha patit una transformació, evidentment, es va passar de l'exèrcit de lleva de 240.000 efectius fins a l'any 1999, fins als 140.000 actuals. D'aquests 140.000 actuals hi ha 50.000 comandaments, per tant, ja queden 80-90.000, o sigui, en realitat estem tocant gairebé a un i mig soldat per comandament. Això ja te diu la desproporció que hi ha entre soldats i comandaments.
A veure, repeteixo, sisplau, Pere.
70.000 soldats i 50.000 comandaments. Per tant, aquí hi ha una desproporció. Un no sap, ja un es pregunta si es vol mantenir tant exèrcit de soldats, si és precisament per justificar que existeixin 50.000 comandaments. Primera contradicció i primera pregunta que ens hauríem de fer. La segona, per què serveixen 130.000 soldats si el màxim que tenim que aspirar per intervenir a l'exterior han estat fins a 3.000 soldats i ara arribarem a 7.800. Per tant, la resta dels 7.800 fins als 130.000, per què serveixen? Per què serveixen? Perquè anem a suposar que com que aquests soldats que van a l'exterior a intervenir en suposades, ja això ja ha quedat dit, no me repetiré, suposades ajudes per la pau o de defensa dels drets humans o de fer ajuda humanitària, doncs diguem així, com que es van rotant, diguem així, anem a donar, multipliquem-nos per 3, 7.800 per 3 són 24.000. Amb unes forces armades de 24.000 soldats en tindríem prou, no necessitaríem 130.000, perquè la resta dels 24.000 fins als 130.000 que fan. Ara s'han inventat una cosa nova que es diu Unitat Militar d'Emergències, la UME, que ha de proporcionar ajuda davant de catàstrofes civils, o sigui, davant d'huracans, vessament de petroli com va passar a Galícia, o davant d'incendis, o davant de grans nevades com aquests dies. Aquesta UME, Unitat Militar d'Emergències, que és de l'exèrcit, actuarà com a protecció civil. I jo em pregunto, per què han de ser militars? Els mateixos militars que van amb fusells, armats amb tancs, avions de caça, i han de prevenir una catàstrofe natural, no seria més barat i efectiu crear cossos de protecció civil, civils, autènticament civils, que no fossin militars, que anéssim en uniforme i amb metralletes? Seria molt més barat i segurament més eficient. Per què? Perquè s'està buscant una sortida a uns cossos que no tenen en la pràctica cap utilitat mantenir-los. Aquesta és la realitat, perquè cada vegada veiem com els cossos policials o paramilitars, com és el cas de la Guàrdia Civil, que és un cos que es regeix dit paramilitar perquè té una doble lectura, tenen una funció militar però que a la vegada tenen una funció civil, és un cos que es regeix per la disciplina militar, la Guàrdia Civil, però que està complint funcions civils, però que també a la vegada fan funcions militars, perquè són les que tenen la missió de protegir les fronteres espanyoles, les costes, per tant tenen una funció de seguretat. I aleshores, si ja en tenim aquests, per què serveix l'exèrcit? L'exèrcit només serveix i està format per fer la guerra, només per defensar les fronteres espanyoles davant d'un atac exterior. Si resulta que ja no tenim enemics que ens vulguin atacar, per què necessitem 130.000 soldats si amb 24.000 cobriríem les necessitats que se'n diu d'ajuda humanitària?
A Ones de Pau apostem clarament per la desmilitarització dels estats, per la reconversió de la indústria militar a civil, però al mateix temps som conscients de la dificultat que implica i de tots els interessos que impedeixen aquesta modificació. Ara bé, aquesta progressiva desmilitarització podria encaixar amb la política militar estrictament defensiva i no ofensiva, per començar per algun lloc, i simplement equipar un exèrcit justet, lo suficient, i després ja l'eliminarem quan la societat, quan les persones haguem evolucionat i no necessitem les armes, no? Però centrant-nos en aquesta defensa sense anar a l'exterior seria un primer pas. Pere, explica'ns si és possible això.
Doncs sí, Si Espanya posés en marxa només una estructura militar estrictament defensiva, o sigui, estrictament defensiva vol dir que renunciés a portar la guerra a l'exterior o els conflictes a l'exterior, que això és el que seria desitjable, però això representaria immediatament l'eliminació d'una bona part de les forces armades espanyoles. Per què? Perquè vols un exèrcit de 130.000 soldats si no has d'intervenir a l'exterior? I tot aquest gran armament al que ens hem referit abans, les fragates, els avions Eurofighter, avions de combat per disparar míssils, els helicòpters d'atac, els submarins, tot això, o els blindats, no faria falta, perquè això precisament són vaixells per portar la guerra a l'exterior. Ara Espanya acaba de fabricar la més gran vaixell de transport militar, que es diu buc de projecció estratègica. Ja ho diu, buc de projecció estratègica cap a l'exterior, per portar la guerra a l'exterior, per anar a fer la guerra a mils de quilòmetres de distància. Aquest és el més gran que tenim, o un portaavions que també té. Aleshores, aquest tipus d'armament no és defensiu i, per tant, es podria prescindir perfectament. Això voldria dir, evidentment, que disminuiria la indústria militar espanyola, perquè tot està engrescada en grans projectes militars, de grans projectes europeus i mundials, de l'OTAN i amb els Estats Units, i per tant hauria d'haver forçosament reconversió de la indústria militar, disminució de les forces armades, i el qual és desitjable. Per què no es fa? Perquè hi ha grans interessos, perquè existeix un lobby militar industrial. Allò que va dir Eisenhower quan es va despedir de la presidència dels Estats Units, de l'únic que m'arrepenteixo durant el meu període de president, és no haver pogut vèncer les pressions del lobby militar industrial, que en l'estat espanyol també hi són. I qui són? Doncs el lobby militar industrial són la barreja d'interessos de persones concretes, que són els accionistes de les indústries militars, els militars, als comandaments militars, que després, quan abandonen l'exercici actiu, passen a treballar i a posar-se a l'endavant de moltes indústries militars, o i d'alguns polítics conxabats en aquesta política que tenen interessos.
Seguim escoltant en Pere Ortega i ens parlava d'aquestes unitats que treballen en situacions d'emergències, doncs, per temes d'huracans, inundacions i nevades i coses així, i és cert que això, doncs, ho podria fer qualsevol altre cos, doncs, de civils, però no hem d'oblidar també, per no ser ingenus, que els exèrcits en aquests moments també s'estan preparant perquè en situacions d'emergències com aquesta puguin seguir realitzant les seves accions de guerra, les seves operacions urbanes militars, com hem explicat molt bé i com, sobretot, explica molt bé el llibre Ejércitos en las calles, que no ens cansarem de recomanar-vos i que el podeu trobar en format PDF, per tant, lliure, el pot llegir tothom, que entri a la pàgina web de Bardo Ediciones. Ejércitos en las calles, operaciones urbanas de la OTAN. Aleshores, seguim amb l'últim tall i, com dèiem al principi, hem de sortir de la trinxera antimilitarista, perquè dins de la trinxera no fem res, perquè ens acabarem podrint, i hem de sortir de la trinxera i, per tant, hem de presentar, hem d'experimentar alternatives. Està bé denunciar, ens hem de confrontar amb el poder militar, amb el poder de les institucions que articulen tot el que és la fabricació d'armes i els exèrcits, però també hem de plantejar alternatives. I, doncs, una alternativa és la reconversió, com dèiem, la reconversió de la indústria militar en civil, i també, com ja hem dit abans i com no ens cansarem de repetir tampoc, fer l'objecció fiscal a la despesa militar de l'Estat espanyol. Una acció més, entre moltes possibles, de desobediència civil.
Per tant, tal com he dit abans, si mirem la indústria militar espanyola, que dona lloc de treball a uns 17.000 treballadors, i consideréssim que en lloc de fabricar avions, doncs es poden fabricar aerogeneradors. Per exemple, poso el cas paradigmàtic, Gamesa, que és una indústria que abans fabricava molts components per l'aviació militar en Espanya, va abandonar aquesta línia de fabricació per dedicar-se absolutament i només a la fabricació d'aerogeneradors d'energia eòlica. una cosa que podem estar contents. Doncs per què? Perquè li era més rentable això que la part militar i la va abandonar. Per tant, és possible que les indústries es reconverteixin i per tant aquí ha d'haver-hi un esforç tant del govern central com de les governs autònoms i ajuntaments on estan ficades aquestes indústries per facilitar aquest traspàs de la indústria militar a la indústria civil perquè tots en sortirien guanyant.
Ja hem vist més o menys l'estructura d'aquesta indústria militar i per on podrien anar els trets de cara a la reconversió. Digue'ns només per acabar ja què és el que podem fer els activistes per la pau, què seria el prioritari?
El prioritari? Doncs no abandonar mai l'esperança d'acabar amb els exèrcits. Com ho podem fer? Doncs practicant l'objecció. Objecció de consciència, que és una de les eines útils que té la societat civil, allò de que el poder està amb nosaltres i no l'hem de cedir als estats, i per tant podem fer objecció i desobediència davant de determinades accions del nostre estat. Hem de manifestar-nos en contra del militarisme rampant que hi ha avui en dia en la societat espanyola i mundial. Ja ho veiem com amb la guerra actual a Palestina, la qual hi ha complicitat del govern espanyol perquè li està venent armes a l'estat d'Israel, i per tant objecció fiscal. Objecció de consciència vol dir també objecció fiscal, negar-se a pagar la part proporcional de del Ministeri de Defensa d'aquestes despeses militars que hem parlat i que en l'estat espanyol són 19.000 milions d'euros anual, tant com 52 milions d'euros diaris que es gasta l'estat espanyol en mantenir tota aquesta parafernàlia d'exèrcit i d'aquesta indústria i d'aquest comerç d'armes. I per tant objecció de consciència, objecció fiscal, també objecció científica, a fer recerca per projectes militars, objecció laboral en les indústries, cosa que els sindicats sembla que se n'obliden de que ells estan col·laborant també treballant en indústries militars i per tant tindria que abordar el conflicte i per tant afavorir la reconversió de les indústries i per tant objecció laboral i oposició de la ciutadania als exèrcits i per tant al militarisme.
Molt bé, moltes gràcies, Pere Ortega, investigador en temes de pau, desarmament i economia de la defensa del Centre de l'AS de Justícia i Pau. Gràcies per venir a Contrabanda FM per explicar-nos totes aquestes coses.
Gràcies a vosaltres, Jordi.
Ones de Pau, programa de ràdio antimilitarista a Contrabanda FM.
Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí.
Ones de Pau, ràdio, difusió i acció.
Àlole, àlole!
Descarguen armes. Rompan filas. Descarguen armes. Rompan filas.
OTAN game over. OTAN game over.
Doncs aquesta era la selecció de talls que hem preparat per avui d'aquesta entrevista gravada el gener del 2009 amb en Pere, aquest investigador del Centre de l'AS, que ens ha explicat tot això de l'exèrcit espanyol i de la indústria armamentística espanyola i també d'aquesta llei que els hi permet fer la trampa i fraudulentament no només subvencionar a la indústria militar sinó també no divulgar, el Congrés no fa res perquè s'apliqui aquesta llei i es pugui saber públicament on van a parar aquestes armes. Hem de recordar que no estem parlant dels exèrcits només, que estem parlant del control policial, de la despesa militar en tots els seus àmbits, carcelari, de repressió i de tot el que ja sabem, i per tant l'exèrcit és un element més, però n'hi ha molts d'altres. I, com hem explicat també, crec que bastant bé, a través del Ministeri d'Indústria, doncs també s'està subvencionant i també s'està pagant amb diner públic tot aquest armament. Un comentari breu també abans. Aquest tall així amb aquesta veu que deia rompen files i que deia OTAN Game Over, doncs OTAN Game Over vol dir... ja ho sabeu, no? Si heu jugat a les maquinetes de Marcianitos, Game Over, que s'acabi la partida, que s'acaba el joc, no volem que continuï la OTAN, la volem abolir, aquesta organització política militar, que és la més perillosa del món en aquests moments, de la qual en forma part Espanya, perquè no només parlem de les bases militars i de l'exèrcit espanyol, sinó que també denunciem, sobretot, doncs, el vincle que hi ha amb l'OTAN i l'obligació que té Espanya, doncs, de fabricar cada vegada més armes i d'instal·lar noves bases de l'OTAN aquí al nostre territori. Hi han fet programes especials per parlar de les diferents bases i només cal que entreu al blog i que ho busqueu una miqueta i ho trobareu a través de les etiquetes i de les entrades que estan titulades corresponentment. El blog és onesdepau.contrabanda.org. I ens queden 15 minutets, el temps just per fer una lectura del Pintor de Batalles. Serà segurament la penúltima lectura, encara no tindrem el desenllaç, si és que desvetllem el desenllaç, perquè a vegades, com hem fet amb altres lectures, deixem els últims capítols sense llegir, perquè qui vulgui doncs, ho pugui llegir per la seva banda. I anem directament amb el Pintor de Batalles, abans d'acabar el programa. Hay algo que me gustaría que usted también comprendiera, señor Folques, con sus propios argumentos. Hablo de la historia de mi cuadro particular. En lo que a mí se refiere, usted participó en un proceso que no inició, pero en el cual influyó con su foto famosa y premiada, una foto que me destrozó la vida. Ahora estoy de acuerdo en que no fue un completo azar, pues hay circunstancias que nos llevaron a usted y a mí a ese momento exacto de ese día. Y como consecuencia del proceso iniciado por usted, por mí, por quien sea, yo estoy aquí ahora, para matarlo, no lo olvide. Folques le sostenía la mirada. No lo olvido, dijo, en ningún momento. El caso, prosiguió el croata, en el mismo tono, es que no puedo guardarme rencor por ello. No puedo guardarme rencor por ello. ¿Se da cuenta? Como yo tampoco se lo guardo a usted. Al contrario, le estoy agradecido por ayudarme a entender las cosas. Según su punto de vista, los dos somos azares y determinaciones de esas leyes que intenta reflejar en esta torre tras haber intentado sin éxito descifrarlas con sus fotografías. En realidad, el odio y el encarnizamiento deberían estar fuera de lugar en el mundo. Son inadecuados. Los hombres se destrozan entre sí porque la ley de su naturaleza, una ley objetiva y serena, así lo demanda. ¿No es cierto? En su opinión, la gente inteligente debería matarse cuando corresponde, como el verdugo que ejecuta una sentencia que ni le va ni le viene. ¿Es eso? Más o menos, respondió Folques. Los ojos de Markovic parecían agua helada. Pues me alegro de haberlo comprendido bien y de que estemos de acuerdo, porque es así como lo voy a matar, sin que haya realmente nada personal en ello. El pintor de batallas reflexionó sobre lo que acababa de escuchar. Lo hizo de modo ecuánime, cual si estuvieran tratando sobre la muerte de una tercera persona. Para su sorpresa, sentía una calma perfecta. El hombre que tenía delante estaba en lo cierto. Todo era como debía ser, ajustado a las normas. o a la única norma. Miró la pared pintada y luego volvió a fijarse en su interlocutor. Markovic estaba muy serio, pero nada en él revelaba amenaza u hostilidad. Solo parecía aguardar una respuesta o una reacción. Expectante, tranquilo, cortés. ¿Lo entiende como yo, señor Folkes? Absolutamente. Por supuesto, comentó entonces el croata, era más divertido o emocionante matar por un buen y sólido odio, más satisfactorio y común, con la sangre caliente, aullando de júbilo mientras se desollaba a la víctima. Es como el alcohol o el sexo, añadió. Calman mucho, alivian, pero a los hombres que como nosotros han pasado mucho tiempo mirando el mismo paisaje, ese alivio nos queda lejos. Una navaja rota entre los escombros de una casa, una montaña desnuda tras las alambradas, el fondo de un cuadro al que se viaja durante toda una vida, lugares, recuerdos de los que ya no se puede volver nunca. Markovic miró alrededor, como para comprobar si olvidaba algo. Luego, giró sobre sus talones y salió afuera. Folkes fue detrás. El croata tiró la colilla al suelo y la aplastó concienzudamente con la puntera de una bota. Luego, miró al pintor de batallas, cara a cara, sin pestañear, y por primera vez le tendió la mano derecha. Este dudó un momento y al fin la estrechó con la suya. Un contacto áspero, fuerte. Manos de campesino, confirmó. Duras y peligrosas. Markovic hizo ademán de dar media vuelta e irse, pero se demoró un momento. «¿Debería usted bajar al pueblo?», dijo de pronto, el aire pensativo. «¿Y conocer a esa mujer del barco? No queda mucho tiempo». Folkes sonrió levemente, una sonrisa suave y triste. «¿Y qué pasa con el cuadro? ¿Quién lo terminará?». El otro dejó entrever el hueco del diente. Su sonrisa, casi tímida, parecía una disculpa. Quedará inacabado, me temo. Pero lo importante lo ha pintado ya. El resto lo acabaremos juntos, usted y yo, de otra manera.
Thank you.
Goran Bregovic amb aquesta cançó que animava una mica aquesta lectura del pintor de batalles, un fragment molt, molt petitó, però és que ens hem allargat una mica amb aquests àudios que hem posat sobre l'exèrcit espanyol i la indústria armamentística, la indústria militar espanyola, i també doncs, amb aquest inici de programa que hem parlat de l'objecció fiscal a la despesa militar de l'Estat, que espero que aquest any siguem més que l'any passat i tu també t'animis a fer l'objecció fiscal. Ens queden 5 minutets de programa abans d'acabar i sí que vull fer referència a unes jornades que es faran el proper cap de setmana, el 5 de juny, el dissabte 5 de juny. No sé si ho recordeu o heu escoltat els programes que hem fet denunciant aquesta Unió per la Mediterrània que doncs, té, entre d'altres executius, diguéssim, en l'organisme que forma aquesta Unió, doncs, el ministre d'Exteriors d'Israel, per exemple, i hi ha molts altres polítics de l'Europa del capital i la guerra que doncs, pretenien fer una cimera aquí a Barcelona en aquestes dates, aquest cap de setmana del 5 de juny, però al final sembla que s'ha anul·lat. Suposo que hi haurà molts motius, però un crec que sí que podem dir que ha sigut per la pressió de les organitzacions, dels moviments socials que preparaven cimeres alternatives, concentracions, protestes i accions directes per quan vinguessin aquests polítics, com deia, de l'Europa del capital i la guerra, d'aquesta Unió per la Mediterrània, aquesta falsa Unió per la Mediterrània, on segueixen havent-hi tantes desigualtats en una ribera i l'altra. I d'un extrem a l'altre també, no només entre el nord i el sud, sinó també, doncs, per exemple, entre Espanya i Egipte, per citar doncs, un país de la riba sud, no?, amb quantitat d'analfabetisme i governs autoritaris des de fa molts anys, des de fa dècades, i que estan doncs, ben oblidats i silenciats a través d'unions com aquestes que ens parlen de pacificació i de pau a la Mediterrània. Aleshores, el dia 5 de juny, per exemple, hi ha una jornada per una altra Mediterrània i hi ha concentracions i conferències. Us apunto només una del dissabte 5 de juny per la tarda de 3 a 5 i mitja. Hi ha 3 xerrades i una que sembla interessant titula Crisi ecològica i conflicte pels recursos. I hi haurà l'escriptor i sociòleg François Houtard, Jorge Saez, d'Ecologistes en Acció, i Anelias Brockman, de Nova Cultura de l'Aigua. Això em dona peu també a comentar en aquest minut que ens queda, en aquests segons que ens queden, que avui hi ha hagut una manifestació antitransvasament, però no només de l'Ebre, sinó de totes les conques, de tots els rius d'Espanya que estan afectats pels projectes de transvasament i de pantans, i per tant aquí tenim molt que lluitar també encara perquè el transvasament de l'Ebre s'ha fet, s'està fent a través del canal de Xerta, i certa la Sénia, i per tant seguirem denunciant aquestes polítiques que són contràries a la nova cultura de l'aigua que es proposen des de molts àmbits. Acabem aquí, tornarem el proper diumenge a les 11 de la nit. Gràcies per acompanyar-nos, salutacions, fins la propera.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.